Diuen que no és legal durant el confinament. Els Mossos i les policies locals catalanes han posat més de 150.000 multes per no complir les normes que establia l'estat d'alarma. Tot i que algunes veus han criticat la seva validesa, el Departament d'Interior té la intenció de tramitar totes les sancions i per això s'ha reforçat amb un centenar d'advocats. El Consell de l'Advocacia Catalana, l'òrgan que agrupa els 14 col·legis d'advocats de Catalunya, qüestiona que hi hagi base legal per fer-lo. I més coses, la sortida massiva de ciutadans a la muntanya en acabar l'estat d'alarma ha ocasionat molta feina als bombers de la Generalitat, que han hagut de dur a terme més d'una vintena de rescats a diferents punts de Catalunya, encara que cap han ferit greus. Aquest diumenge, per exemple, equips dels bombers han hagut d'auxiliar muntanyencs a les localitats de Cornudella de Montsant, Begur, Riu de Cerdanya, Arenys de Munt i Collbató, entre altres llocs. A les 20 hores d'ahir havien fet 13 rescats. I us expliquem que la mitjanit de dissabte es va aixecar formalment l'estat d'alarma després de 98 dies. Així, des de diumenge s'acaba la mesura d'excepcionalitat i es va donar pas a la nova normalitat arreu d'Espanya. S'han posat fi, per tant, a les restriccions a les fronteres terrestres, aèries, marítimes i per tren amb la Unió Europea, excepte amb Portugal. Amb aquest país la frontera reobrirà l'1 de juliol. A més, s'aixeca l'obligatorietat de guardar quarantena a totes les persones que volguessin entrar a Espanya, que ha regit durant l'estat d'alarma. Eliminat el control de fronteres a la Junquera, es recupera també la mobilitat amb la Unió Europea, amb la possibilitat també d'anar a Andorra i amb la reactivació dels vols internacionals. I en plana religiosa, Benet XVI torna avui al Vaticà després d'haver estat 4 dies a Alemanya per visitar el seu germà malalt. El papa emèrit ha estat des de dijous al matí, concretament a Ratisbona, per ser a prop de Josef Ratzinger. El germà gran de Josef Ratzinger, amb 96 anys, està greu. Recordem que els dos germans Ratzinger, separats per 3 anys d'edat, van ser ordenats sacerdots el mateix dia i el vincle entre tots dos, però sempre s'ha mantingut molt ferm. I fins aquí l'actualitat, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Quins dies tan estranys, oi? Sembla que a poc tornem a la normalitat després de tantes setmanes de confinament. El nostre cos ha patit i sembla que et demana una mica més de cura.
És veritat. Per això Laboratoris Mind ha reforçat el seu servei de comandes telefòniques i la compra online a mind.es. Perquè encara que ja surtis de casa, puguis mimar i protegir el teu cos amb l'aparell ideal en complementació natural, amb només una trucada de telèfon.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, trucant al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Aquí pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
Genial, i que fàcil! I què em recomanaries prendre en aquesta situació?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega 3 que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments d'activitat controlada. El segon producte que recomanem és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions enfront de l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Aconsegueix-los des de casa i sense desplaçaments. Protegeix-te i truca al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68 i aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens raó, vaig a mimar el meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Ara mateix truco al 669-56-17-68 i els hi diré que sóc oient de Ràdio Estel.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Mercè Raga. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
És indubtable que la pandèmia del Covid-19 està portant canvis a la vida de molta gent. Alguns d'ells esperem que temporals, com són la distància social o bé les omnipresents mascaretes. Però hi ha d'altres que potser han vingut per quedar-se, com és el treball a distància, o el que és una de les paraules que potser hem fet servir més aquests dies, aquest teletreball. Segons les estadístiques, abans del Covid, a Espanya només un 4,8% dels treballadors havien teletreballat, el que és un percentatge per sota de la mitjana europea, amb un 5,3% de teletreballadors sent els capdavanters als Països Baixos, amb un 14%. Finlàndia i Luxemburg empatats en un 11,6%. Doncs bé, el Covid i el corresponent confinament han fet que Espanya fins al 34% dels treballadors hagi teletreballat durant aquests dies, és a dir, s'ha multiplicat gairebé per 7 aquesta xifra de teletreballadors. Per parlar de què comporta aquesta modalitat de realització de la feina, quin és el seu marc legal i què s'espera que sigui, contem avui amb Xavier Comabella, ell és advocat de Digestum Legal. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies. És que és normal, és que el teletreball s'ha apropiat de les nostres vides, però no sabem, Xavier, si es quedarà o marxarà aviat.
Home, la idea és que es pugui quedar. No sé si amb la profusió que té fins ara, però sí que és segur que molta gent, i de fet moltes empreses, han descobert que pot ser un sistema de flexibilització de les jornades de treball, pot ser un sistema fins i tot d'estalvi, i és probable que no d'aquesta forma d'urgència del Covid, però sí que tingui continuïtat.
Xavier, hem de dir que això de treballar des de casa és tan modern com sembla?
Doncs sí. És modern des del moment en què el teletreball, tal com l'estem entenent, es depèn molt de l'ús de les tecnologies, depèn moltíssim del ordinador, depèn moltíssim de les línies ADSL, i en aquest sentit, així s'està configurat en l'acord marc europeu. Hi ha un acord marc que parla del teletreball i llegeixo textualment que diu que el teletreball és una forma d'organització i o de realització del treball utilitzant les tecnologies de la informació en el marc d'un contracte o d'una relació de treball en la qual un treball que podria ser realitzat igualment als locals de l'empresa s'efectua fora d'aquests locals de forma regular. Ara bé, que això sigui modern no vol dir que el teletreball sigui una cosa molt nova, és a dir, tenim treball a distància des de fa molt temps. A veure, per exemple, si anem a una llei de l'any 1944, és a dir, de fa 70, més de 75 anys, com era la llei del contracte de treball franquista, ja ens parlava de treball a distància. I la definia el treball a distància com los obreros a domicilio, entendiendo por tales los que ejecutan el trabajo en su morada u otro lugar libremente elegido por ellos, sin la vigilancia de la persona por cuenta de la cual trabaja y ni representante suyo y del que reciben retribución por la obra ejecutada. A veure, era un altre tipus de teletraball, és el treball que aquest jo l'he vist en alguns casos, el típic treball del taller a casa, és a dir, la fàbrica de roba on els acabats finals es portaven a la casa de la modista perquè acabés de fer els baixos dels pantalons, els baixos de la faldilla, o aquelles altres feines de qui portava la llegum per separar les pedretes del que eren les llegums. Eren feines encarregades a casa amb un albarà i que es feien d'aquesta manera. És a dir, existien, eren configurats d'una altra manera, però no deixen d'existir. On teníem abans la màquina de cosir Singer, o teníem les caixes de llegums, doncs ara tenim un ordinador, un Apple, un HP o la marca que sigui. Ha canviat, però no és una cosa exclusivament d'ara.
És curiós, perquè, clar, ara hem sentit tant a parlar del teletreball, i, clar, els orígens ben bé, per mi, que no els coneixia, no? Per tant, podem dir que, no sent un fenomen nou, Xavier, està ben regulat? Quina és la seva regulació avui dia?
A veure, està regulat. No podem negar-ho, hi ha un article de l'Estatut dels Treballadors que parla del treball a distància, que és l'article 13. Ara bé, està regulat per les circumstàncies que tenia abans del Covid. Estem parlant d'un treball secundari, el que hem dit o el que has dit abans, menys del 5 dels treballadors. És evident que l'ús intensiu d'aquest teletreball arrel del Covid ha demostrat que caldrà revisar moltes coses, no? Llavors, per això, és a dir, a part d'aquest article de l'Estatut dels Treballadors, hi ha un marc inspirador, és a dir, no és d'aplicació directa, però hi ha un acord marc europeu sobre teletreball, que tampoc és que sigui molt nou, ve de l'any 2002, ve del 16 de juliol del 2002, i es va revisar posteriorment el 2009. Pues a partir d'aquest marc inspirador i a partir de l'article 13 de l'Estatut dels Treballadors, pues s'anava configurant més o menys. També cal dir que dintre del que és la negociació col·lectiva es fan uns acords també marcs entre sindicats i patronals perquè després les diferents entitats sectorials o les diferents empreses pues, els vagin seguint. Pues dintre d'aquests acords per a l'empleo i la negociació col·lectiva s'havien establert algunes pautes perquè els convenis col·lectius poguessin incloure algunes disposicions relatives al teletreball. Però això és tot, és a dir, un marc general europeu inspirador, un article 13 dels Estatuts dels Treballadors amb un contingut molt petit, molt concret, és a dir, que no abastava tot, i una negociació col·lectiva que ho preveia, però que no necessàriament ho incorporava a tots els convenis col·lectius. Això fins al passat mes de març, abans del Covid.
Clar, què passa? Arriba el Covid i multipliquem aquestes xifres que jo també m'has deixat estupefacta, perquè realment és que s'han multiplicat per 7, no?, la xifra de teletreballadors.
Correcte, és a dir, arriba un moment en el qual salten les alarmes, es descobreix que la mobilitat, o es decideix per fi que la mobilitat pot ser perjudicial per l'extensió de la pandèmia.
Sí.
I quina és la primera impressió o la primera solució que es troba, a part de les suspensions dels contractes? Pues, home, fem que la gent treballi sense desplaçar-se. És quan surt ja ràpidament la idea del teletreball, tot allò que es pugui fer des de casa, pues que evitem desplaçaments. I això, dintre de les primeres normes que es dicten per fer front a la pandèmia, el Reial Decret Llei 8-2020, val a dir que amb aquest temps, amb el temps de confinament, amb el temps d'estat d'alarma, hem tingut 13 reials decrets lleis, és a dir, ens hem passat el dia a darrere del BOE, però no. Pues el primer reial decret llei ja estableix el teletreball com a preferent. Li dona aquest nom de preferent, però no preferent sobre res, sobre en general, sinó preferent sobre la suspensió de contractes o les reduccions de jornades per als ERTOs. És a dir, abans d'enviar la gent a casa a l'atur, pues anem a ficar teletreball. I l'únic que es va fer per això, per poder que la gent teletreballés, va ser relaxar les mesures de prevenció de riscos laborals. És a dir, anem a fer que la gent se'n vagi cap a casa, farem que no mirem massa si té les condicions adequades, si tenim una taula confortable on posa l'ordinador, sí, una cadira que
ho hem patit tots, Xavier, aquests dies. Sí.
Els mals d'esquena que han trucat, que això, han sigut generals, però, bueno, no només era l'ergonomia, també temes de...
Clar, de mitjans, també, no?, suposo, també, perquè potser ens hem trobat que no... Havíem de teletreballar des de casa, però teníem els mitjans adequats per fer-ho, perquè no totes les feines es poden adaptar, no?, amb teletreball.
Correcte. Jo, home, hi ha moltíssimes que no s'han pogut fer de teletreball, però és evident que treballar a casa amb l'ordinador, a la taula de la cuina, amb una cadira de l'IKEA, d'aquestes que acabes amb mal de ronyons, amb una llum d'un fluorescent, pues potser no era la millor forma. És a dir, ens serveix per passar una emergència, però no és una solució que pugui anar massa més enllà. De fet, aquesta normativa d'emergència del Covid té una durada relativa, una durada que finalitza amb un temps, tenim aquí un termini. I això durarà fins a la finalització de l'estat d'alarma, és a dir, des d'ahir, i 3 mesos més, és a dir, fins a setembre.
D'acord. Molta norma, Xavier, molta norma, però encara no ens has dit com està regulat el teletreball fins ara.
Bé, sense perjudici, he dit que això ho han de regular, també ho han dit, està ja en una fase d'estudi, però el teletreball, tal com el tenim ara, es basa en això, en aquests principis genèrics, amb unes idees bàsiques, però no tenim un marc
normatiu,
molt concret.
Perquè, escolta, Xavier, perquè la gent també ens anem familiaritzant. Clar, un reial decret llei significa, si no m'equivoco, diria que hi ha dos tipus, un d'emergència, no?, que és aquests 13 decrets, no?, que s'han anat fent, perquè, clar, la situació és tan forta, no?, que s'ha hagut de regular. Per tant, és el que tu ens estàs explicant, que aquest reial decret pot cobrir la necessitat d'un moment, però no generar una normativa, no?, que sigui del tot... que abarqui, diguéssim, tot el que seria l'àmbit legal.
A veure, un reial decret llei és una normativa que dicta el govern per situacions d'extraordinària i especial emergència, en aquest sentit, però res impedeix que si aquesta emergència passa a ser permanent, després es prolongui en el temps. És a dir, en aquest cas, un reial decret llei pot entrar com a tal per l'urgència i després esdevenir una llei ordinària. si després és
ratificat. Llavors ja necessita, exacte, ratificat al Congrés.
Correcte, és a dir, per exemple, la famosa reforma laboral del 2012, on van canviar les indemnitzacions, on van canviar el sistema de convenis col·lectius, on va canviar la ultraactivitat d'aquests que no podien durar més, doncs totes aquestes reformes del 2012 van entrar com a reial decret llei i després es van convalidar amb una llei ordinària. Però bueno, jo dic, que tinguem una regulació limitada, insuficient, no vol dir que no tinguem, hi ha res. Uns principis, ja va. Tenim alguna
anem
cosa
anem als dir. Principis? Xavier, ens expliques així com a grans trets, amb què ens hauríem de quedar, quina és la regulació no sé. Que tenim a dia d'avui del teletreball?
Vale, pues, si anem a lo que és l'acord marc aquest europeu, aquest acord que té aquest caràcter inspirador però no decisiu, pues té com alguns principis bàsics essencials. I el primer de tots és que el teletreball ha de tenir caràcter voluntari i reversible. És a dir, no es pot establir en caràcter definitiu. I això no només és per amb el treballador, és per les dues parts, per amb dues parts, per al treballador i per a empresa. És a dir, així com el treballador el normal sembla que vulgui estar a casa, pot donar-se el contrari, escolti, jo estic fart d'estar a casa, ja no aguanto més, els nens salten per aquí, escolti, faci el favor de tornar-me al meu lloc de treball a l'oficina. Pues també té aquest caràcter reversible.
Però l'empresari, això de ben segur que t'ho han preguntat moltes vegades, podria obligar el treballador a venir a treballar a la feina?
A veure, jo des del marc teòric estic dient que des del marc teòric l'empresari pot fer vindre el treballador a la feina.
Sí.
És a dir, el teletreball és voluntari per les dues bandes. A la pràctica, de moment, no he trobat cap empresari que tingui pressa de fer tornar la gent cap a l'oficina i encara he tingut menys constància de treballadors que vulguin de l'oficina. Però, bueno, des d'un punt de vista teòric, efectivament, teletreball és voluntari per amb dues parts. L'empresa no té per què concedir el teletreball en principi.
I és irreversible, que és això, que es pot canviar en qualsevol moment.
Reversible, perfectament reversible, sí.
Quin altre principi tens?
Bueno, el segon criteri, que això ja ho desenvolupa una miqueta més l'Estatut dels Treballadors, és que ha d'haver-hi igualtat de drets entre teletreballadors i treballadors comparables. És un criteri de dret del treball. No tots els treballs són iguals, per tant, sempre serà d'iguals condicions. Pues amb igualtat de condicions entre un treballador comparable i un teletreballador ha d'haver igualtat de drets. Igualtat de drets dintre de lo que correspongui a les seves possibilitats. Evidentment, un teletreballador no meritarà el plus de distància, perquè no el necessita, clar. Però la resta de condicions, la prevenció de riscos laborals, el dret a la formació, el dret a la promoció, tot aquest tipus de drets sí que els té, o els hauria de tenir. I el tercer criteri que vindria d'aquesta marc general és que, i això ja ho passa a les normatives estatals diferents, és que s'han de regular diferents aspectes concrets del teletreball. És a dir, hi ha elements que queden en l'aire, com és privacitat, confidencialitat, prevenció de riscos laborals, formació, tot això. El marc europeu diu, escolti, jo aquí no entraré, però vostès, estats europeus, vostès, governs, procurin-se de regular-ho.
Clar.
I en aquest sentit, doncs, tenim, ja ho dic aquí, un únic article de l'Estatut dels Treballadors que ja preveu algunes coses, no? Si de cas, si em permets, no només aniré fent la llista de drets, sinó que també intentarem posar una mica de lo que poden ser les dubtes, dificultats
sí,
que podem...
Sí, que va, sempre va bé, eh? Sempre va bé, Xavier.
A veure, així si comencem, comencem per les beceroles, per l'ABC, al principi.
Mira, si et sembla, si hi ha algun oient que ens acaba d'escoltar, estem amb Xavier Comabella. Ell és advocat de Digestum Legal i ens està repassant aquest indubtable, és indubtable doncs, que la pandèmia de la Covid està portant canvis a la vida de molta gent, sobretot pel que fa a la forma i la manera de treballar. Per tant, el Xavier ens està donant molt bons consells, ens està explicant sobretot quines són les normes que han de regular tu si encara estàs teletreballant, Xavier. Vinga.
Vale. Pues bueno, el primer, ja dic, la passar al començament. Què és el que configura el teletreball? Home, pues, en castellà es diria de perogrullo, no? Clar, la mena essencial i definidor del teletreball és que el treballador presta els seus serveis laborals de forma regular fora de la seu de l'empresari, ja sigui el propi domicili o un altre lloc escollit lliurement per ell. Vale, això és el que tenim. Això no dona cap problema si el teletreballador està a Santa Coloma de Gramenet, a Sant Adrià de Besòs, Barcelona... o a qualsevol lloc, diguéssim, dintre de la geografia espanyola. Però què passa com m'he trobat quan de repent algú diu, escolta, miri, ja que he de teletreballar i tinc això, me'n torno a casa de la mama. En aquest cas és un cas de que me'n vull tornar cap al meu... me'n vull anar a Itàlia a treballar perquè sóc italià, no?
Clar.
I amb això ens hem trobat, escolta, miri, pues efectivament, dintre de la normativa, està dient treballar fora dels locals de l'empresa. Els locals de l'empresa estaran aquí, no estaran a Siena ni a Orvieto, no? Per tant, davant d'aquestes, és la primera dubte que ens surt. El teletreball ha de ser exclusivament dintre territori estatal, nacional, o va més enllà? I aquesta, després de donar-li bastantes voltes, jo dic, perquè aquesta m'ha dit trobada...
Quina resposta?
És pues, que pot fer-se des d'Itàlia.
Sí?
Sí.
O sigui,
sí.
O, per exemple, aquesta gent que han dit... Bueno, ara, a veure, aquesta gent, a veure, com dir-t'ho, perquè en principi no et podies traslladar, no? A no ser si per teletreball...
No, efectivament, això des d'avui.
O exacte. Des no? Però potser molta gent diu, vinga, va, aprofito, agafo tot i me'n vaig a la segona residència i treballo allà.
Correcte. Això, bueno, això potser també aquí ens caurà. Ja, igual té algú la segona residència, doncs ja just creuat els Pirineus, allò, i aquí sí. Té la casa de la Cerdanya, però la part de França, etc. Pues, en aquest casos, és a dir, de teletreball, ja que ja tenim fronteres obertes, pues si és dintre del marc de la Unió Europea, més enllà ja se m'escapa. És a dir, ja si volen treballar a Vietnam, ja no ho sé, però si volen treballar dintre del que és la Unió Europea, no ha de plantejar massa més problemes.
Val.
Sempre i quan tenint en compte dues coses. Escolta, si són més de 183 dies de teletreball, ja no serem residents aquí, per tant, poden haver-hi conseqüències fiscals, però la normativa espanyola, la normativa laboral, permet fer desplaçaments fora del país fins a un màxim de... Bueno, fins a, amb caràcter general, fins a 2 anys i amb un màxim de 5 anys, sense renunciar a la normativa pròpia ni a la seguretat social. És a dir, l'únic que s'ha de fer és un parell de comunicacions, s'ha de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, senyors meus, que me'n vaig a treballar, o que l'empresa que comunica aquest senyor treballarà des de Milà, treballarà des de París o treballarà des de Lisboa, i aquesta comunicació, i a part el treballador ha de pues, treure's la targeta sanitària europea. Però en principi es pot mantenir la legislació nacional, la legislació espanyola, sense que hi hagi problema al respecte. Per tant, teletreball ja, almenys ens permet, pues, això, tornem a ampliar el que són les fronteres del nostre món, no? Això sí, caràcter definitiu ja em presenta més dubtes. Si ens n'anem més enllà d'aquests 2 anys, ja no m'atreveixo a dir com s'hauria de reconfigurar, no?
I com es pot establir aquest caràcter definitiu?
Bueno, caràcter definitiu sent tot això reversible, en qualsevol moment pot canviar, però bueno, ja les expectatives i les dues parts, pues m'imagino que haurem de fer ja contractes, establir un establiment a l'estranger, un contracte a l'estranger, això ja complica més la... Però bueno, tampoc és impossible, d'entrada.
Explica'ns, doncs, una mica això, no?, quant a formalitats, no?, aquest acord entre l'empresari i el treballador per si es vol continuar teletreballant.
Sí, a veure, el primer que ens està dient l'Estatut dels Treballadors és que es tracta d'un contracte que s'ha de formalitzar per escrit, ja sigui des d'un inici amb el contracte inicial de treball, com si es fa un pacte addicional amb posterioritat.
Però, Xavier, això és si nosaltres volem que aquest teletreball sigui definitiu, no? O sigui, mantenir a partir d'ara, eh?
Bueno, estem parlant, ja dic, del que és el teletreball més enllà del Covid-19.
Va,
el setembre, ja. Encara, ja ho dic, com per definició no serà mai definitiu, perquè en qualsevol moment pot ser revisable, però sigui, ja ho dic...
Amb la normativa que tenim a dia d'avui seria aquesta.
Exactament. Evidentment, que és un requisit de forma que tampoc és essencial. Si un senyor se'n va a teletreballar sense tindre el contracte o l'escrit per allà, doncs tindrem una irregularitat que probablement es pugui sancionar seguint la llei d'infraccions i sancions a l'ordre social. Però, evidentment, el fet fàctic, la situació, és que estarà teletreballant igualment.
No?
Després, tema important, torno a insistir, és el tema aquest de que sempre, no oblidem, voluntari per amb dues parts. Per tant, l'empresari no pot imposar-lo ni per les vies de modificació substancial de les condicions de treball, ni els convenis col·lectius poden imposar-los. És a dir, per molt que hi hagi gent que ja s'estigui planejant, anem a tancar plantes, anem a reduir número de llocs de treball in situ, encara que estigui planejant, l'empresa no el podrà mai imposar, i viceversa. El treballador, en qualsevol moment també pot desdir-se'n del teletreball i sol·licitar. Per tant, la voluntarietat amb dues vies és un criteri a tindre sempre en compte. Ja ho dic, l'experiència ens està demostrant que fins ara està funcionant relativament bé o està funcionant prou bé i no sembla ni que per una part hi hagi intenció de finalitzar-lo, sinó canvien molt les coses i per als treballadors pues, ja també que les serveix per flexibilitzar la seva vida. Però el caràcter voluntari ha de ser sempre. Hi ha una cosa que és important també dir, que encara que tangencialment, dintre de la reforma que es va fer l'any passat, el 2019, quan encara eren feliços i vivíem raonablement bé, és a dir, aquestes, hi havia temps de planificar altres coses, sobre els drets de conciliació de vida familiar i laboral, es va modificar l'Estatut del Treballador per les possibilitats de que els treballadors o les treballadores amb necessitats familiars poguessin sol·licitar l'adaptació de la jornada, poguessin sol·licitar per conciliar. I dintre d'aquestes, una mesura de conciliació de la vida familiar i laboral l'incluïa també, a part dels canvis d'horari i de més, era la possibilitat de teletreballar. És a dir, tens dret a demanar-lo, altra cosa és que te'l donin, no? Però el dret a donar-lo, a demanar-lo ja està. Amb l'afegitó de que l'article diu que sempre que les adaptacions sol·licitades sean razonables i proporcionades en relació amb sus necessitats i con les necessitats organitzatives o productives de l'empresa. És a dir, es pot donar, però sempre i quan sigui propi, sigui possible fer-ho, no? I en aquest cas del dret a demanar, pues ens dona dret a, ens dona lloc a que si l'empresa no respon amb un caràcter raonable i proporcional, sinó que es tracta d'una decisió, com podríem dir, arbitrària, pues això pues podria acabar el tema davant dels tribunals de justícia.
Xavier, ens queden res, 3 minuts, ja sé, t'he fet xerrar moltíssim, ens volies explicar moltes coses, com que aquest règim es queda curt, s'està preparant una nova llei. Quins 3 minuts, aproximadament, quins són els trets més importants que hauríem de saber per poder teletreballar des de casa a partir d'ara, amb l'aixecament de l'estat d'alarma?
Bueno, sabem que fins a l'aixecament de l'estat d'alarma ja dic, hem complert en fer una autoavaluació dient, escolta, ja estic treballant amb condicions de seguretat, ningú ens ho mirarà. Tenim fins al setembre, però ja dic, estem a l'espera d'aquesta nova llei. I dintre d'aquesta nova llei ja sabem alguns, ja dic, encara està una fase molt incipient, és a dir, està dintre la que és l'exposició pública prèvia a l'elaboració del projecte normatiu, que és més o menys fer una, com una carta als Reis d'Orient, de dir, escolta, jo vull fer això, però hi ha alguns principis que ja els tenim, a part del caràcter temporal, voluntari, incidiran molt en aquests temes. Necessitat de garantir la protecció de dades, és a dir, els canals de teletreball, pues, potser s'hauran de començar a preparar i encriptacions i de més per a l'enviament de correus i rebre dades. Ens parlen també de que els equipaments per teletreballar hauran d'anar a càrrec de l'empresa. I, en tot cas, compensació de les despeses per als treballadors. No sabem fins a quin punt. És a dir, en alguns països, a Suïssa han dit que fins i tot una part proporcional del lloguer de l'habitatge, el dedicat a dintre l'oficina, fins i tot allò, pues allò podria entrar dintre d'aquesta compensació. Però, el criteri de que compensació de despeses, llum i tal, i electricitat, tot això l'hem de pensar. Tema següent que també segur que ens vindrà, responsabilitat empresarial sobre salut i seguretat del treballador. Probablement tindrem mesures molt, ja les tenim,
Val.
Dintre del que ens diu l'article 13.
Si per exemple nosaltres, Xavier, ràpidament patim un accident, estem a casa, aquest accident es considera com un accident laboral?
Sí, ens explota l'ordinador o si se'ns cau un... Pues sí.
Doncs que, mira, tenim, ens caiem de la cadira mateix, eh?
I la tortícolis d'estar allà davant.
També
pot ser-ho perfectament. És a dir, ja està, en aquests moments ja està regulat que ha d'haver-hi vigilància de la salut, haver-hi de protecció en mitjans de seguretat i salut, però bueno, segurament això s'enfortirà. I finalment un tema que ens estan indicant és sobre la organització del temps de treball, que fins ara continuava havent el registre i de més. Aquí sembla que per la llei vol anar més a una flexibilitat. És a dir, ja que teletreballes, pues, organitzen més bé la feina. No has de posar a les 9 del matí, i a més amb el control de jornada, sinó que aniran a uns criteris més de controls de temps màxims de treball. I vaig a controlar que vostè no treballi més de sobre, però l'organització del treball, que en aquests moments no tenim res d'horaris, de com ha de funcionar, no està regulat específicament, en aquest sentit sembla que per aquí sí que entrarà. Però jo dic que estem en un moment molt, molt, molt incipient d'aquesta norma. Tenim el que està penjat a la web del Ministeri, dient exposició pública, i el que ens va dient la ministra.
Doncs Xavier Comabella, moltíssimes gràcies. De fet, als nostres oients li han quedat coses per explicar al Xavier Comabella, advocat de Digestum Legal Laboralista. Si teniu dubtes, truqueu a Digestum Legal directament al 93-265-7844, 93-265-7844, o entreu a digestum.es i allà trobareu més informació. Moltíssimes gràcies, Xavier.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.